Bona tarda, senyor Bassat, i benvingut a l'espai de converses de la facultat. Millor gestor de la publicitat espanyola del segle XX per la revista Anuncios, millor publicitari espanyol del segle XX a resultat d'una enquesta publicada al Publicista entre agències, Clau d'Or de la ciutat de Barcelona, millor publicitari llatinoamericà del segle XX escollit per l'Associació Latinoamericana d'Agències de Publicitat, Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil del Ministeri de Ciència i Tecnologia d'Espanya, Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat, Medalla d'Or al Mèrit de Treball del Consell de Ministres del Govern d'Espanya, Premi Eficàcia a la Trajectòria Professional des de l'Associació Espanyola d'Anunciants, Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Premi d'Honor del Festival Internacional de la Publicitat Social i dos honoris causa, si no vaig equivocada. No li fa una mica de vertigen veure tot el que ha aconseguit a la seva vida professional?
Això és perquè tinc la sort de tenir una vida molt llarga, perquè als 20 anys no tenia res. I per sort he pogut viure dedicat molt a la meva professió, també a la meva família, evidentment, però he dedicat moltes hores a aquesta professió. No he sigut el més llest de la classe, però segurament he sigut un dels professionals que més hores he dedicat a treballar pels productes dels meus clients. No he tingut dissabtes ni diumenges quan no sortia una idea, no m'he donat per vençut mai, i si alguna vegada he cregut que no havia de fer una campanya de publicitat, no l'he fet. És a dir, no he anteposat els diners a l'honestetat d'anunciar una cosa que valgués la pena.
Vostè deia que ha dedicat moltes hores als seus clients, moltes hores de preparació prèvia, moltes hores posteriorment. La relació, el tracte humà amb els clients en la publicitat és molt important.
Jo he dedicat moltes hores a preparar i entendre les necessitats del client. De vegades anant a les botigues, és a dir, no només escoltant els clients, sinó anar a una botiga i escoltar com compra la gent i veure per què la gent potser no compra el producte del meu client, o si el compra, per què el compra. I després moltes hores de dedicació a la persona. És a dir, resulta que ara que estic retirat ja del treball executiu de la publicitat, resulta que quan miro la llista dels meus amics, molts han estat clients. És a dir, he iniciat una relació personal amb gent que avui són íntims amics meus i que sortim al cine i que anem a passar un cap de setmana fora. Per tant, vol dir que hem pogut crear una relació humana entre els que eren clients i els que avui els mateixos són amics.
Vostè fa una estona ha fet una conferència pels estudiants de Publicitat i Relacions Públiques i ha explicat que una de les seves primeres grans idees creatives va ser dir-li a un propietari d'un bar que posés una tele perquè el diumenge poguessin veure el partit de futbol moltes persones que no tenien tele a casa en el seu moment, no? Aquesta va ser una bona estratègia, probablement la primera seva bona estratègia.
Segurament sí, perquè jo devia tenir 17 anys, era venedor d'una empresa, o volia ser venedor d'una empresa de televisors. En aquella època no et contractava fixa ningú, si no tenies la mili feta, no? I per tant havies de treballar sempre a comissió per algú que et contractés. I a mi la primera empresa que em va contractar va ser la Marconi, venien televisors molt cars pel preu que estava acostumat a pagar aquí a Espanya per un cotxe, valien el doble que un cotxe, i clar, era difícil venir a la tele. En canvi, al bar, quan se'm va ocórrer posar una tele a aquell bar i que la gent baixés a veure el futbol, per ell era un negoci, era una inversió, però que li donava una rendibilitat cada diumenge. I això m'ha servit per aprendre que no importa el preu del producte si el que el compra li treu un rendiment superior al que ha pagat per ell. Per tant, no m'ha fet por mai vendre un producte car, molt car, però si sabia o si sé que el que ho compra li traurà un rendiment. I no hi ha productes cars o baratos, hi ha productes que serveixen o no serveixen. I tu pagues el preu que et convingui pagar.
Expliqui'm com va conèixer en David Ogilvy.
Doncs jo volia associar-me al David Ogilvy, perquè vaig llegir el seu llibre Confessions d'un publicitari, em vaig enamorar, vaig pensar que aquest senyor pensa exactament igual que jo, o jo igual que ell, i me'n vaig anar als Estats Units per associar-me amb ell. I vaig dir un mes perquè em rebés, no hi havia manera. Em va rebre la secretària d'un executiu de comptes la primera vegada. Quan li vaig dir que anava allà a Nova York per associar-me amb Ogilvy, va dir això no és del meu departament. I vaig trigar un mes, però finalment em va rebre i li vaig dir que jo volia obrir una agència de publicitat a Barcelona. Jo havia tingut la meva, però després la vaig tancar, vaig treballar 2 anys per una empresa local i finalment vaig decidir que no, que el que jo volia era associar-me amb una multinacional i ells no volien. Per tant, me'n vaig anar jo als Estats Units i quan li vaig dir al David Ogilvy que volia associar amb ell i que jo li donava el 50% de l'agència, que jo no necessitava diners, que jo em veia cor de guanyar clients de seguida, i que em va contestar una cosa molt, molt així. At Ogilvy, we don't accept presents. A Ogilvy no acceptem regals. I bueno, pues escolta, què podem fer? Diu, no, tu obre la teva agència, nosaltres et mirarem, i d'aquí 5 anys, si ens agrada el que fas, ja et comprarem una part de l'agència. I així es va ser. Em van donar el permís de posar amb associació tècnica amb Ogilvy & Mader, petit, al peu de pàgina del meu paper de carta, i vaig estar 5 anys fent jo la feina. I els hi va agradar, i al cap de 5 anys doncs, em van pagar bastants diners per un 25%, no pel 50%, es van anar comprant fins al 100%. I em van acabar de comprar l'any 95. Jo vaig estar encara a l'agència fins a l'any 2007, per tant vaig estar 12 anys més quan els amics meus em deien, ara ja t'han comprat tot, et posaran un director americà i et faran fora, doncs no, vaig estar 12 anys més i no només no em van treure, sinó que em van posar el Consell d'Administració a Nova York i he tingut la sort d'estar, diguem, discutint o preparant campanyes per als grans clients del món, per la IBM, per la Kodak, per la Ford, per grandíssim, per l'American Express, grandíssims clients mundials, els que he tingut la sort de poder preparar, com a mínim, el treball europeu per aquests clients, no? I en algun cas el treball mundial.
Quina és l'ensenyança o la cosa que vostè més valora de la seva feina treballant amb David Ogilvy?
Bueno, una mica el que deia ell, entendre bé el problema del client i saber diagnosticar. Quan jo vaig al metge i li explico el que tinc, quasi sempre el metge em diu, mira Lluís, el que tens és això i et recomano aquesta medicina. Alguna vegada em diu, no ho veig clar, fem aquesta radiografia o fem aquesta anàlisi, i al cap de veure la radiografia o l'anàlisi em recepta el que tinc, el que em convé. No? Jo quan sé que amb un client tinc la sort de que estic escoltant-lo, ja em dono compte de seguida quin és el problema que té. I moltes vegades li dic la solució en aquell mateix moment. És a dir, no faig el peripé de dir, em necessito 15 dies per pensar i després ja et diré. No, si veig clar que té, escolta, no cal fer-lo esperar 15 dies. Li dic immediatament quina és la que jo crec que és la solució o la medicina que li convé. No? Si no ho veig clar és quan li dic, no, ens convé una radiografia o una investigació o el que sigui, no? o profunditzar més sobre aquest problema. Però he tingut la sort al llarg de la meva vida d'entendre molt ràpidament quin era el problema de fons del client, que de vegades diuen és que no venc suficient. Bueno, sí, però això no és el problema de fons. No venc suficient per què? O sigui, perquè el producte és massa car, perquè no és massa bo, perquè el teu competidor és millor que tu, per quina raó no venc? I això m'ha fet algunes vegades dir que no a algun client. Una vegada em va venir a veure un client que portava un pressupost de molts diners. Jo no entenia molt clar el producte i les seves avantatges i recordo que li vaig dir, mira, simplifiquem. El seu producte és millor o pitjor que els de la seva competència? I home, és una mica pitjor, perquè jo he sortit més tard, però ja l'estic igualant, però és una mica pitjor. Vale. El podem vendre més barat? I va dir, no, ells ja tenen amortitzada la seva maquinària i tot, jo el tinc que vendre un paret més car perquè si no els nombres no ho surten. Dic, ah, vostè el que vol és que jo li ajudi a vendre un producte pitjor i més car que la seva competència. Diu, per això vinc a una bona agència. Dic, és que jo això no ho sé fer. Si jo no sé vendre un producte més car i pitjor que els de la competència, perquè jo no el compraria. Per tant, si jo no em veig amb cor de comprar-lo jo, llavors es va empipar que no li vaig voler fer la campanya de publicitat. Però li vaig recomanar, escolti, dediqui, eren 100 milions de pessetes d'aquella època, i li vaig dir, dediqui aquests 100 milions a redissenyar el seu producte, a millorar-lo, i quan d'aquí un any el seu producte sigui un pelet millor que la seva competència, o com a mínim igual que la seva competència, i el preu igual que el de la seva competència, llavors jo buscaré les maneres de que es pugui vendre. No el va llançar mai. És a dir, que suposo que va entendre que si no tens un producte adequat, per molt que vagi a una bona agència de publicitat, el producte no es vendrà.
Com ha canviat la publicitat des d'aquesta època que ara ens està parlant fins ara?
I no per bé, perquè la publicitat, des que es va crear, era una eina de vendes. I tu feies una campanya de publicitat i et jutjaven si venien més o no. I fins i tot havia estudis que et deien abans de la campanya jo tenia el 27% de participació de mercat i mira, després de la campanya he passat al 29%. Doncs fantàstic, he guanyat 2 punts de participació de mercat. Ara, la major part de campanyes que jo veig o que em comenten es tracta de veure quants impactes fas. I he arribat a 3 milions de consumidors, he arribat a 5 milions. Bueno, arribar no vol dir convèncer-los, no vol dir que et vagin a comprar. El que de veritat importa al client és que els diners que inverteix en publicitat li retornin en forma de més vendes o de poder vendre el producte a un preu que li doni més beneficis. Però no li importa al fabricant a quanta gent ha tocat, importa quanta gent ha votat. És com les campanyes electorals. Arribar a 25 milions de persones no vol dir que et votin els 25 milions. Que et votin els 6 milions que sigui és el que de veritat compta. I si tu a un candidat electoral li fas una campanya i el vota majoritàriament la gent, la campanya és bona. Si només has arribat a impactar 25 milions però ningú el vota o el vota un percentatge molt petit, la campanya és dolenta. És a dir, no, ara crec que es compta massa el número d'impactes que has tingut o el número de likes o el número de... No, home, no. O sigui, que t'agradi un anunci no vol dir que el compris. O sigui, tu pots posar like, m'agrada, i no vol dir que el vagis a comprar. No? El que de veritat importa en publicitat és que els diners que tu inverteixes et retornin.
I amb la intel·ligència artificial, abans li preguntava a un estudiant a la conferència, què els hi recomanaria als estudiants que facin?
Que l'entenguin i que la puguin manegar i que siguin capaços de fer coses amb la intel·ligència artificial. Jo estic sorprès del que fa la intel·ligència artificial, però molt sorprès. Quan veig, per exemple, a casa, els meus nets m'expliquen he volgut fer una introducció a un catàleg d'art, i li he donat unes dades a la intel·ligència artificial i m'ha escrit això. I ho llegeixo i penso, això sembla escrit per un crític d'art. I no, resulta que la intel·ligència artificial ha sabut agafar de no sé on, de 1000 arxius, informació suficient per explicar allò. Per mi és misteriós, o si no és misteriós, com a mi és sorprenent veure que una màquina és capaç de fer això que feia jo a mà, no? Però ho tinc com un tema importantíssim de la resta de la meva vida. És a dir, jo per moltes coses intentaré fer ús de la intel·ligència artificial, sobretot si un dia algú m'ha de diagnosticar una malaltia. Jo voldria veure quines solucions m'ofereix la intel·ligència artificial. No em conformaré que el metge em digui no hi ha solució, potser la intel·ligència artificial me la trobarà. Per tant, un gran respecte per tots els avanços tecnològics.
I una última qüestió. Doni'ns 2 o 3 consells per als estudiants que acaben d'estudiar publicitat i relacions públiques i volen ser emprenedors, volen muntar la seva pròpia agència petita o la seva productora de realització audiovisual. Què els recomanaria amb aquesta llarga experiència que té vostè?
Que la capa la facin. Sí, obrir una agència de publicitat avui en dia és facilíssim. Si tu tens un quarto, un dormitori a casa teva, i una taula i una cadira i un ordinador, ja tens l'agència muntada. Jo el que recomanaria a tot jove és que comenci per fer campanyes de coneguts, el teu perruquer, el bar on vas a esmorzar, i tu els regales una pàgina web o una campanya de publicitat o el que tu creguis que saps fer per ell, no? I en fas 10 o 12 i els hi regales, no passa res, si són hores de la teva feina però és que estàs aprenent. Quan ja vegis que t'han sortit 10 campanyes que déu-n'hi-do, vas a hi ha un client normal, d'un que et pugui pagar, i li ensenyes, mira, jo sé fer això, li sembla que faci alguna cosa per vostè? I probablement el client dirà, sí, home, li pagaré poc, però sí. I es tracta de trobar també 10 clients que t'acabin pagant i que els hi puguis fer coses. I quan ja tinguis 10 clients que ja t'han pagat una campanya i la puguis ensenyar, llavors ja pots anar a un client important i dir, mira, jo he fet aquestes 10 campanyes per aquests 10 clients, han augmentat les seves vendes, han tingut èxit, jo li voldria fer una campanya a vostè. Però fer una campanya per un gran client sense l'experiència d'haver fet campanyes més petites és molt difícil. Per tant, convé regalar les primeres 10, convé cobrar poc les següents 10, però quan ja tinguis una certa experiència, llavors vés per qui tu vulguis, per Iberia, per Campsa, per Repsol o pel Corte Inglés.
No em puc estar de preguntar-li. Ara estem vivint en un entorn on hi ha moltes persones, influencers, que d'en certa manera estan influenciant a persones que acaben comprant productes perquè aquestes persones han fet una manera de viure recomanant productes. Vostè que ha treballat amb persones que realment són influents de veritat a la societat, persones amb una personalitat internacional molt destacada, no? Des del nivell de la política fins al nivell de l'òpera o de l'art o del futbol. Com veu el món aquest que ara s'està posant, no? Que sembla que s'ho estigui important tot.
Això que les diu influencers, abans es deia testimonials. O sigui, hi havia campanyes que es feien amb testimonials, que podien ser famosos o no. Jo he utilitzat molts testimonials famosos. Vaig contractar el Johan Cruyff per fer una campanya anti-tabac, vaig contractar la Sofia Loren per fer una campanya de pastes Gallo, quan venien les pastes italianes aquí, i em volia que una persona italiana digués que les d'aquí eren tan bones o més bones que les italianes, i contactar, no sé, la Claudia Cardinale per fer campanyes de Cinzano, on deia que era un sorbo di Cardinale, en comptes d'un bocato di Cardinale, i contactat a l'Anthony Quinn per fer una campanya del Freixenet, o sigui, a molts famosos. Al llarg de la meva vida tinc una conferència que només és els famosos i la publicitat, no? O sigui, dedicada una hora sencera a explicar i ensenyar campanyes fetes per famosos. Quin problema té el famós o l'influencer? Que tu te'n recordis del famós o de l'influencer, però no te'n recordis del producte o de la marca que t'ha anunciat. I això és un perill. El Freixenet ho va fer molt bé a la seva vida, perquè cada any contactava un de diferent i al final la gent se'n recordava del Freixenet i pensava a veure qui serà el d'aquest any, no? Però aquestes campanyes que es basen en un famós o un influencer, per sempre, home, has d'estar molt segur que aquella persona no farà una barrabassada, no cometerà un error, no matarà una criatura amb un accident de cotxe, no, perquè això destrueix la marca. Per tant, la meva recomanació és utilitza un influencer, si vols, amb molta cura. Entre altres raons, perquè tu no pots influir massa en què dirà l'influencer. Quan tu contractaves un actor per fer una campanya, tu li dones el text que havia de dir. Ara l'influencer ho diu a la seva manera. Potser no és la més adequada pel teu producte, encara que l'influencer sigui molt, molt influent, no? Jo tindria una certa por de posar la meva marca en mans d'una persona que jo no puc controlar. Però, bueno, reconec que els influencers fan que la gent compri moltes vegades el producte que ells anuncien. Bueno, d'acord, però amb molta cura.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i compartir tots aquests minuts, totes aquestes estones tan agradables per celebrar el 15è aniversari de la creació dels Estudis de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona.
Que per molts anys.
Gràcies.